Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Molt bé. Bon dia, amics de Fila Zero.
Ai, oi, els amics de Fila Zero. La setmana passada els vam deixar plantats.
Sí, no vam dir res.
No, no, és que no vam fer programa, Montse.
Ah, és veritat, no vam dir res de res.
Com a dir,
no vam dir res. Doncs,
sentim molt haver-vos deixat plantats la setmana passada.
Haver fet campana.
Però esclar...
És que ve l'estiu.
Són coses de la vida.
Però la setmana que ve sí que serà l'últim.
Bueno, però això sí venim.
Això no? Sí. Vale. Prometem venir la setmana que ve, encara que sigui per acomiadar-nos i desitjar un
exacte.
Bon estiu a tothom, no?
Ara, de moment, aquesta setmana, el que fem és recuperar un de la setmana passada, perquè pensem que és una pel·lícula...
Que val la pena recordar.
Que és el hit d'aquest estiu.
Això mateix.
En principi és la gran pel·lícula d'aquest estiu, a nivell popular, etcètera. Eh?
Sí.
I després les altres són d'avui. En total seran 3 i 3, 6... I 3, 9 i una 10.
10. Doncs bé.
Són 10 pel·lícules. Per tant, avui
per
hem d'anar ràpid, que la cosa va d'això. Ei, i no ho tornem a fer mai més, eh? Això de no presentar-nos un dia, això no ho tornaràs a fer, eh, Montse?
No,
jo tampoc.
No.
Molt bé.
Ens ho descomptaran del sou, això.
Ens ho descomptaran de la vergonya. Cada vegada tindrem menys de vergonya. Va, engega doncs, per la primera, Montse.
Doncs engeguem per la primera i, com dius, és el hit de l'estiu i és Indiana Jones i El dial del destino.
Bien.
Me jubilo.
En tal caso, ¿qué tomamos?
Lo mismo para mi ahijada.
Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra. Un dial que podría cambiar el curso de la historia.
¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre?
Indiana Jones i el dial del destino és la cinquena de les pel·lícules de la nissaga de l'Indiana Jones, una nissaga que va començar l'any 81. Per tant, fa la friolera de 42 anys, o sigui que el Harrison Ford tenia 40 anys menys, vale?
Sí.
I bé, totes han anat molt altes de puntuació, després han anat baixant, i aquesta sembla que remunta respecte de l'última.
Sí, aquesta és millor que l'anterior, diuen tothom.
Sí.
No l'hem vist, eh?
No, però
anem
a veure-la segur.
Sí, sí, aquesta és de no fallar. És la cinquena.
Va en busca de l'arca perdida, el templo maldito, l'última cruzada i el reino de la calavera de cristal. Aquestes són les altres quatre.
I aquesta és l'última. Molt bé.
Això mateix. La pel·lícula està dirigida per James Mangold, que és el mateix director d'Alemany 66, El tren de les 3 i 10 o Inocencia interrumpida. I, evidentment, és sobre el personatge que ell creat per George Lucas i Philip Kaufman en els anys 80. La pel·lícula està interpretada per qui? Doncs per Harrison Ford, als seus 81 anys, vale? Amb meravelles de la tècnica que fan els efectes especials i la intel·ligència artificial i tot això, però...
Manté també l'edat de jubilar-se.
Exacte, o sigui, no està dient que Indiana Jones en aquí...
Que hi ha imatges anteriors d'altres èpoques que es disfressen perfectament amb aquesta tècnica.
Sí, de fet, això... A quina pel·lícula va ser? Aquella de gàngsters amb el Robert De Niro.
Sí,
que també...
l'irlandès.
L'irlandès. Sí. L'irlandès també ho van fer, que el Robert De Niro el rejuvenien.
Li van treure 30 anys.
Sí,
Però era per recordar què passava 30 anys endarrere.
Doncs aquí ens passa exactament el mateix.
El que, no sé si hauran aprofitat imatges que tinguessin d'altres pel·lícules.
Jo crec que sí que han aprofitat imatges, sí, perquè a més ell quan recorda, evidentment, és fàcil treure uns clips de la
pel·lícula. I encara que no sigui de la pel·lícula projectada, sí del...
De retalls.
No, bueno, de totes les imatges rodades encara que no formessin part de la pel·lícula.
Això
ens ho inventem ara aquí. Bueno, jo almenys m'ho invento.
Vale. Harrison Ford, Star Wars, Blade Runner...
És un tio que cau bé, el Harrison Ford.
A mi cau molt bé.
Jo suposo que després de fer El Fugitivo... Clar, que deies, pobre tio.
Ja està a les últimes i diu no,
que cau bé.
Ah, vale, de la pel·lícula
Fugitivo. Per papers que
sí. Ha fet papers de bona persona.
Sí.
Tots, perquè mira, El Fugitivo que dius tu, Único Testigo, també, que és aquella que s'introdueix en una comunitat amish. perquè sí, també sí, el busquen i tot això. A propòsit de Henry, que és aquell advocat que l'atraquen i queda tontat, i llavors veu amb la distància la tonteria de l'alta societat neoyorquina. Blade Runner, home, és el seu sí, paper sí, estrella per mi. Star Wars, també era bo, el Han Solo. Vull dir sí, que no té papers d'aquests conflictius. No?
Tenen un to, els seus papers, de tio que es no, veu amb apuro sense voler, no?
Sí,
que,
sí,
que sempre patint per culpa de... Hosti, ara m'estan perseguint.
Sí, sí, sí. Bé, doncs acompanyen en aquests papers principals el Matt Nicholson, que el van veure a Otra Ronda, Aníbal, Rogue One, La Caza, Casino Royale, la Phoebe Waller-Bridge, que està super de moda, que a més a les declaracions ha fet que quan va conèixer el Harrison Ford una mica més es desmaia, perquè clar, és d'aquelles icones del cinema, sí, i l'Antonio Banderas, que també té un paper a la pel·lícula. Aquesta es va estrenar al Festival de Cannes el mes de maig, o sigui, recent, i ara ja aquest mes l'estrenen. Uh-huh. Diu la crítica, diu, Ford s'acomiada d'Indiana Jones amb la dignitat que es mereix, amb un final molt hàbil, és una magnífica despedida, tothom és molt bo, diu, i és un màxim divertiment, fins que la pel·lícula fins i tot s'eleva com a pel·lícula seriosa, no? Per tant, bé, l'hem d'anar a veure.
Qui van dir que... Bueno, van dir, vaig llegir, que algú se li havia acudit la idea de que si fessin una altra d'allò, la protagonista seria la seva afillada, d'aquesta.
D'aquesta, o sigui, l'actriu.
L'actriu que
exacte,
surt.
Sí. Bueno,
perquè dona
fet,
molt
història...
el paper d'intrèpida.
Sí, sí. De fet, ell li fa de mentor a la pel·lícula, sí, amb la qual seria un relleu clar, natural.
Bueno, aquí estem parlant de l'Indiana Jones, que és arqueòleg, i que s'ha passat 4 pel·lícules anant a buscar coses rares a llocs estranyíssims. Molt bé, ell ja està fora de les aventures de la joventut, o sigui, ja està fora de les 4 primeres pel·lícules i està donant classes a la universitat. Què passa? Que es jubila. I la seva tranquil·litat de donar classes i una vida així tranquil·la s'embolica, s'acaba en el moment que apareix Elena, que és la seva afillada. Segons li diu la Elena, Basil, que és el pare d'ella, que era un antic camarada de l'arqueòleg, sí, d'Indiana, va trobar algú en un tren durant la guerra mundial. I allò va tornar boig a son pare. I ara ella vol resoldre aquest misteri. I de seguida tenim a Indiana Jones i a l'Helena, que estan embolicats en una trama que té a veure amb un ex-cap nazi, el Jürgen Wöller, que acaba de fitxar la NASA per un programa d'alunissatge, d'anar a la Lluna i sortir. Bueno, perseguits han de fugir i el veterà heroi, l'Indiana, també s'ha d'enfrontar al seu destí. Bueno, està bé.
D'anar a veure. Sí. Ràpid, sí, que no hem pogut aquests dies i això ens falta. Seguim?
Seguim.
Doncs vinga, anem per una colla de pel·lícules que alguna de bona en trobarem, però tenim una cartellera una miqueta trista.
Bueno, Dani, no te la carreguis abans de començar.
No.
Ja te la carregaràs.
Doncs comencem amb una que es diu El origen del mal. El títol ja no és suggerent.
¿Es usted Serge?
Sí. Así que tú eres Estefan.
Sí.
¿Cómo me has encontrado?
¿Alguna vez Serge te dijo que tenía otra hija? No te pareces mucho a él. Serge siempre tuvo mucho éxito con las mujeres.
El origen del mal és una pel·lícula francesa. En aquest cas està escrita i dirigida per Sébastien Marnier, que és el mateix director i guionista de L'última lecció. El paper principal és d'una actriu que ja hem vist a pel·lícules com C'est la vie, El bosque o Mumi, que és Suzanne Clement, i l'acompanya en Laurie Calamy, The French Woman, Vacaciones contigo y tu mujer, Les Cíclades, A tiempo completo, i una tercera actriu femenina que és Donna Tiller, de Fumar provocators o La Belle Époque. Dius, no la facis malbé, però és que la crítica ja diu que els personatges són decepcionantment plans.
Però això ho diu un senyor crític.
Un altre diu un thriller amb poques emocions.
Aquest és un altre crític que deu tenir interessos en altres pel·lícules, però amb aquesta està segur que no. A veure, el tema és una mansió impressionant al costat del mar, i una jove d'origen modest que coneix a la família que està allà. La família són un pare desconegut i molt ric, una dona, una esposa capritxosa, la seva filla, que és una empresària ambiciosa, una adolescent rebel i una criada inquietant. Sí, és tot aquest grup de personatges que tu dius que són plans. Sí. Jo me'ls imagino així, de perfil, passats per la via del tramvia. Bueno, en aquí algú no diu la veritat. I entre sospites i mentides, el misteri s'instal·la en la família aquesta i el mal es va extenent. Això és el que ens expliquen.
Sí, sí. Però no em diràs que el tràiler ja hi ha apunta maneres.
Bueno, Dana.
Va, anem amb una altra, que també és bona.
A lo millor li agrada algú.
Sí, va, que la que ve també és bona, va.
Va.
Vacaciones de verano.
Buenos días.
Buenos días, papi.
Cuando al principio de una película todo es perfecto, es el porque es de terror. Y en la siguiente escena se va a torcer.
¿Sí? ¿Puedo quedarme contigo?
¿Cómo?
Es que me ha dejado mi mujer.
¡Quiero dormir aquí!
Vacaciones de verano es española, del Santiago Segura.
Bé.
Escrita pel Santiago Segura i protagonitzada pel Santiago Segura. Riat no va plir. No sé si explicar res més.
A veure, el Santiago Segura ha fet pel·lícules bones, Montse?
Sí, sí.
No siguis
sí, sí.
Assassina.
No. Jo, mira, ella ha participat...
I a més no va amb
Dia
pretensions.
El Dia de la Bestia, El Niño de tus Ojos, Muertos de la Risa, L'Oro de Moscú, Torrente. I l'acompanyen el Leo Harlem, de A Todo Tren, Como Dios Manda, El Refugio, Padre No Hay Más Que Uno, la Sirena Segura, que deu ser algú deu tenir a veure amb ell, i el Javier García, de Padre No Hay Más Que Uno i A Todo Tren, també.
Va, vinga. En aquí ens expliquen un moment de la vida d'Òscar i Fèlix. Són dos homes que han tingut una vida una mica similar. Fa diversos anys que es van casar amb unes dones a qui s'estimaven en aquell moment, després van tenir fills, cada un desseparat de l'altre, i ara s'han divorciat tant l'un com l'altre. Això se suma que els dos han perdut la feina i han d'acceptar una feina temporal d'animadors infantils en un hotel de luxe. Tot això es complica encara més quan han de cuidar els seus fills durant els mesos d'estiu, que els hi toca tenir-los amb ells. Com que no tenen diners i no poden compaginar-ho amb la feina, els amaguen a la zona d'empleats de l'hotel aquest. I els seus plans es comencen a complicar a partir d'això. És Enredo, Montse,
Enredo,
és una pel·lícula d'Enredo i de ha, 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 perquè sí. És de riure.
Sí, 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 sí.
Vinga,
bueno, no. Pues res, una pel·lícula divertida.
Eh, que sembla que no li agradi?
No, no ho dissimulo. No ho dissimulo.
Va, anem per una altra.
Anem per una altra.
Va.
Te estoy llamando locamente.
Doncs, a veure si... A veure si es nota.
No, home, jo a ti te estoy llamando locamente, la pel·lícula aquella, no.
Venga, que ya estamos todos. Sonreí. Miguel.
¿Cómo va ese futuro abogado?
Que va a ser el primero de la familia en poder entrar a la universidad.
Te estoy llamando locamente és una pel·lícula espanyola, també en aquest cas, que està dirigida per el Alejandro Marín, que és el director d'una altra pel·lícula que es diu Maricón Perdido. En aquest cas, l'actriu principal és la Anna Wagner, que la vam veure en pel·lícules com Contratiempo, El Reino, La Voz Dormida, El Bola, El Legado de los Huesos. I en els papers secundaris, però també d'importància en la pel·lícula, hi ha Omar Banana, que el vam veure a Paquita Salas, i Alba Flores, que La Casa de Papel, de Les Cartes Perdides, però que també va participar en la pel·lícula Maricón Perdido d'aquest mateix director. Aquesta pel·lícula no té crítica encara, té una puntuació prou bona,
bastant
i a
maca.
Mi personalment el tràiler m'ha agradat molt.
Jo, m'has deixat parat ara.
Què et sembla?
De res, no? Estupendo.
És que a mi quan algú no m'agrada ho digui, quan no m'agrada també.
A veure, estem a l'any 1977. En aquesta època, si et surts de la norma, és complicat viure a Espanya, i en aquest cas a Sevilla.
Uh-huh.
I tot i que estem ja al final de la dictadura de Franco, la homosexualitat segueix sent delicte, i penat en presó. I és per això que les persones LGTB continuen vivint en silenci d'amagat. I Reme resulta que és una mare completament entregada al seu fill, que li desitja el millor per la criatura, però l'adolescent, que el seu fill és l'adolescent, és gay i començarà a entrar dintre del moviment LGTB a Andalusia. I aquest moviment que ha començat a funcionar a Andalusia amb en Franco encara de cos present, doncs, bueno, té tots els problemes que té un moviment d'aquest estil.
Sí, sí. I clar, la vergonya, la família, el que diuen
els veïns...
No, però
en aquest cas la mare apoia el nen.
Però al principi no.
Però, bueno, vale, però es troba embolicada en aquesta, en aquesta situació políticament perillosa.
Sí, sí. Té bona pinta, eh?
Sí.
Vinga, doncs anem amb una altra que tampoc té mala pinta, que es diu Vesper.
No vas a creerte lo que he encontrado.
¿Qué es eso?
Semillas.
Vesper és la primera pel·lícula de Cristina Busite i Bruno Samper i és belga. Ells dos fan tant de directors com de guionistes i els actors que trobem a la pel·lícula hi ha la Rafaela Chapman de La matèria oscura, La teoria del todo o Infinit, Edith Marsan de El ilusionista, Fast and Furious, El vicio del poder o River i Rosie McEwen de L'alienista o Close to Me. Aquesta pel·lícula es va estrenar a la secció oficial de llargmetratges del Festival de Sitges de l'any passat i ens parla a la crítica de que és un conte de fades futurista amb un disseny sorprenent. Vale? Parla que és d'aquestes poques fantasies de ciència-ficció que pinta tot un món de manera creïble i que és impressionant com supera de manera evident el pressupost amb el que es va fer. Vale? La crítica, a part de dir això, la puntuació, li dona una puntuació discreta, però veient el tràiler...
Discreta però bona.
No està mal. Sí, sí, sí.
A veure, estem en un futur distòpic, després d'un col·lapse del ecosistema de la Terra. Vesper és una nena de 13 anys que intenta sobreviure amb el seu pare paralitzat. Coneix una dona misteriosa amb un secret que obliga a Vesper a utilitzar el seu ingeni, la seva força i les seves habilitats de biohackeig per lluitar per la possibilitat d'un futur. Tot el biohackeig és curiós, perquè clar, el hackeig és sobre ordinadors,
clar,
però un biohackeig
és sobre, és
sobre un ordinador biològic,
clar,
diríem.
Clar, clar.
Déu-n'hi-do.
No, està bé.
Dona rotllo. El tema és agosarat.
Sí, sí, sí. Doncs pues mira, pel·lícula que ens ve de Bèlgica.
Vegas. Els belgues.
Els belgues. Anem amb una altra?
Va, som-hi.
Vale, doncs pues una altra pel·lícula que no recomanaré, que es diu Reposo absoluto.
Para usted, su marido y el bebé, este es el comienzo de una nueva etapa.
Guarde reposo durante el resto de su embarazo.
Y ahora, un merecido descanso.
Reposo absoluto és una pel·lícula de terror i ja hi som, ja no m'agrada el terror. Aquesta pel·lícula és dels Estats Units, està escrita i dirigida per Laurie Evans Taylor, és la seva primera pel·lícula, està interpretada per Melissa Barrera de Scream, que ja també
ja,
era
ja
de
també
terror,
va per aquí.
Vale? Acompanyada de Gay Barnett de Affair, Dando la nota y Estoy pensando en dejarlo, i Kristen Harris de Nobody. I la crítica, que li posa una puntuació baixíssima, diu: és un desganat compendi de llocs comuns del cinema de terror. O sigui, ja ho és un copy-paste de pel·lícules de terror. Si a sobre de ser terror no és original, han d'allà.
A veure, moltes pel·lícules de terror no són originals, eh?
Ja.
A veure, tenim una parella que fa 3 anys que estan intentant tenir alguna criatura. I arriba el punt en què Julie, que és la dona, està embarassada.
Claro.
I resulta que ha tingut diferents avortaments, eh? I torna a estar embarassada. I llavors se'n va amb el seu home, amb en Daniel, a una casa nova. Allà estan, bueno, esperant començar una nova vida i oblidar tot el patiment que han tingut buscant la criatura i perdent-los, no? Quan, pel que fa a Juli, el seu metge li diu repòs obligatori al llit, amb l'historial que té, i de mica en mica es va reconciliant amb si mateixa mentre viu aquesta monotonia i, bueno, i el problema de les limitacions físiques de no poder fer segons què, no poder anar segons on. Però de cop i volta hi ha una sèrie d'experiències que comencen a atormentar la Juli en el pis, despertant dimonis del seu passat i fent que altra gent qüestionin si està tocada del bolet o què. Atrapada i obligada a enfrontar-se a algo sobrenatural, la Juli lluita per protegir-se a si mateixa i el seu nen, que encara no ha nascut. Per tant, aquí hi ha tema, Mercè.
I tant. La semilla del diablo.
Hòstia, que bona era la semilla del diablo.
Molt bona, molt bona.
A tu et va agradar?
No.
Pues era boníssima.
Sí, 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 però no. Era bona, era bona.
Ara sí que veig que no hi entens.
No, de cine de terror no entenc gens, ja ho admeto.
No, però La semilla del diablo
sí,
era una gran pel·lícula.
Era bona, era bona.
Va, anem per una altra, vinga.
El primer dia de mi vida.
En vuestro futuro hay un montón de personas que os esperan. Más o menos lejanas en el tiempo, pero están ahí.
¿Eres un ángel?
No.
El primer dia de mi vida és el títol de la pel·lícula italiana dirigida per Paolo Genovese, que és el mateix d'Una història d'amor italiana o Inmadús, i també el guionista de Perfectos Desconocidos, l'original que després ha fet arreu del món. I està basat en la pel·lícula aquesta, El primer dia de mi vida, en una novel·la del mateix director. Val? En aquest cas, el paper principal és Toni Servillo, que és ja dels habituals en aquest cinema de terror, ahir de terror italià, més que veus.
Però és comèdia, eh?
És comèdia. La inspiració, Aquí me río yo, Aria ferma, Viva la libertad, bueno, són tot pel·lícules d'aquestes que tenen aquest toc d'humor tan propi d'ells. L'acompanya Valerio Mastandrea, que també va compartir amb ell Viva la libertad, i Margherita Buy, De mi madre, Viajo solo o Habemus papam. No hi ha crítica, no hi ha puntuació, però el tràiler té bona pinta.
Sí. A veure, els protagonistes d'aquesta pel·lícula han viscut experiències complicades, ni fàcils ni senzilles. Els quatre tenen edats diferents i vides diferents també, però comparteixen la necessitat de superar el seu passat. A veure, tenim Arianna, és una oficial de policia que està intentant superar un dol. Napoleone és un entrenador que al final del dia es troba sol. O sigui, està, passa els dies amb els crios, amb la gent entrenant, però quan se li acaba es fotria un tiro, perquè està, no troba amb qui està. Emília és una exgimnasta que ara està amb cadira de rodes, per tant, ha de tornar a engegar. I Daniele és una influencer jove que té problemes de sobrepès. Uh-huh. O sigui, en teoria està triomfant, però... Oh, En fi, un home misteriós el reuneix a tots en un cotxe per realitzar un viatge que els permeti aconseguir una segona oportunitat en la vida i recuperar la felicitat. El tracte que els hi fa és una setmana perquè tornin a enamorar-se de la vida. La seva intenció és oferir l'oportunitat de fer-los veure com seria el món sense ells i ajudar-los a trobar un nou sentit a la seva vida, o sigui, buscar com arreglar aquest món que està fotut perquè hi falten ells. No?
Sí, sí.
Està bé, la idea és bona.
La idea és bona. Jo penso que alguna pel·lícula americana s'ha fet en aquest estil, però el toc que li pot donar el director italià protagonista...
Sí. El cinema italià té molta gràcia amb aquest tipus de...
Sí, per això.
Perquè són comèdies, però amb un trasfons sèrio.
Sí, sí. Pues aquesta també és de les que apuntem.
Molt bé.
Anem a una altra? Pues vinga, l'altre es diu El zorro.
No ha pasado nada.
Papá, ¿tienes miedo a la muerte?
No.
Yo sí.
Morir no es para tanto.
El zorro es una película austríaca. No es la película del Banderas fent del zorro.
No.
Y es la primera película del director y guionista Adrián Goiginger. En els papers principals tenim a Simon Morger, que va fer El vendedor de tabaco i L'animal, i Karl Markowitz, de El gran hotel Budapest, La decisió del rei o El caso Müller. No tenim tan poc crítica ni tenim puntuació. A mi el tràiler m'ha semblat una mica nyonyo. No sé a tu què t'ha semblat. Però, bueno...
És que els tràilers de vegades...
Tan aviat et poden explicar tota la història i fastidiar-te la pel·lícula com...
O no dir-te res.
Sí.
I a part d'això, depèn de com, et pot semblar nyonyo, la vas a veure i la trobes fantàstica,
sí.
O al revés, et sembla que és la pera i resulta que les quatre imatges que són la pera són les que han anat al tràiler.
Exacte,
quatre...
ja no val la pena, sí.
Molt bé, aquí ens explica la història real de Franz Steinberger, el besavi del director.
Sí, fets reals.
Va ser, perquè, exacte, són fets reals, estem parlant de la Segona Guerra Mundial.
Sí.
I resulta que aquest home va fer de missatger amb moto de l'exèrcit austríac durant aquesta Guerra Mundial, uh-huh. I que va ser reclutat per la Wehrmacht, com es diu? La Wehrmacht, a l'exèrcit alemany.
Sí, a veure, Wehrmacht.
Wehrmacht, ja.
Ja.
Ara m'ha sortit. O sigui, els alemanys envaeixen Àustria, l'annexionen i aleshores recluten aquest tio.
Sí.
Vale? Un dia just abans d'un atac als aliats, el Franz aquest troba un cadell de
guineu.
Això, de guineu malferit i decideix cuidar-lo. I aleshores, doncs, li dona el calor que a ell sempre li va faltar a la infància, diríem. Li dona el carinyo d'una criatura. Total, que aquella guineu es converteix en una mena de gosset, amb el seu millor amic, vaja. Mm. I tot i que podria marxar, la guineu està sempre amb ell perquè sap que allà hi ha Tiberi i que hi ha carinyo i el tracta bé. Però a l'any 1941, en Franz té un nou destí, ha d'anar al front rus. I aquí ve el què passa amb la guineu, què passa amb el Franz.
Molt bé. No, la història és bonica, la de la guineu.
Té el rotllo nyonyo aquest d'una mica Walt Disney, d'un
sí.
Senyor amb pinta de soldat i amb casco i de tot, no? Amb una relació molt personal amb la guineu.
Ah, això mateix.
Però...
No, tot és lícit.
La podeu anar a veure tranquil·lament. Això. Si no us agrada,
no
parleu amb la Montse.
No ens en fem responsables.
Va, anem per una altra, Montse.
Vinga, doncs anem per una altra, i en aquest cas és una pel·lícula búlgara que es diu Lyuben.
Miseria y gitanos. Antes no era así.
Hola, Víctor. Te has ido muy lejos de aquí. Y has hecho muy bien.
En 12 años no has pisado el pueblo. ¿La próxima vez que venga será para mi entierro?
Lyuben es una película escrita y dirigida por Ben Sikostov. De fet, es la seva primera película aquí a España. No tenim més informació. I també l'actor principal, Dimitar Nikolov, és la primera película que fa, almenys que nosaltres coneguem. L'actriu que l'acompanya és Antonia San Juan, una actriu mm-hmm. espanyola que l'han vist a Hierro, a El Hoyo, a Todo sobre mi madre, i també apareix Stefan Denolikov, de Un minuto de gloria o La lección, Ramón Esquinas, de Muertos de amor, Elite i Vis a vis. Per tant, és una pel·lícula que, malgrat que és com diuen, de factura búlgara, és una coproducció Espanya-Bulgària que ens torna a parlar aquesta setmana de l'homosexualitat.
Molt bé, tenim Víctor, que és un paio que ha estat de vacances a l'estranger d'un estiu i que torna aquí a Espanya. Aquest noi va ser criat a Màlaga i té uns 20 i pocs anys. Ara decideix agafar i fer un viatge per conèixer els seus orígens. que és a Bulgària. És un poble despoblat, diríem, molt, que està en el cor dels Balcans. En aquest lloc, en aquest poble, hi troba a Ljuben. Ljuben és un adolescent, un gitano, que quan es va quedar sense pares, sense família, a partir d'aleshores es guanya la vida, entre altres coses, venent fruita a la carretera. I la història d'aquesta troballa i d'aquesta parella.
És suggerent. Aquest tràiler m'ha agradat molt perquè una mica és com l'altre que explicàvem, no? Que en el context del postfranquisme recent a tot el tema de l'homosexualitat, doncs això també es trasllada en aquesta Bulgària profunda amb uns codis encara de relacions socials molt estrictes, amb un gitano que també el codi social és també molt estricte, està bé.
I en canvi el nano d'aquí, diríem, és un nano que té els orígens allà, però que ha anat de vacances, viu a Màlaga, s'ha fet a Màlaga, i per tant...
Ell ja ha superat aquella primera fase.
Però quan va allà es troba amb un trasllat temporal, diríem.
Això mateix.
Molt bé. Doncs anem per l'última, Montse.
Anem per l'última, i es diu El mundo de Nelsito.
¡Esperanza!
Esa es Lolita, que me cuida a mí. Me vas a matar de corazón.
Ja amb aquest nom, no sé què vols que et digui.
Sí, que mono, eh?
Que mono. És una pena acabar la setmana amb El mundo de Nelsito.
Bueno, no sé, perquè aquesta no té mala pinta.
No?
Va, digues.
El mundo de Nelsito és una pel·lícula cubana del mateix director de Suite Havana, Madrigal, Últimos días en La Habana. I ens passa una mica com amb l'anterior, la primera pel·lícula de l'actor principal, José Raúl Castro, i amb uns actors que ja tenim algun coneixement, com Isabel Santos, de Barrio de Cuba, o Retorno a Ítaca, i Laura de Laud, de El corredor de la muerte, Juli, o Històries clandestines. I també ens passa el mateix, és d'aquestes pel·lícules de coproducció, en aquest cas Cuba-Espanya. No tenim crítica, no tenim puntuació tampoc. Jo el tràiler el deixo pla, no et dic que l'aniré a veure ni no l'aniré a veure. Explica tu a veure si em convenç.
El tema pot ser xulo. A veure, és una comèdia dramàtica, diria. I aquí ens apareix Nelsito, un nen de 16 anys, autista.
Sí.
Aquest nano s'escapa de casa i aleshores és víctima d'un accident de cotxe. Des de la seva camilla, perquè va parar en un hospital, i a través de la seva pluma imaginària, Nelsito ens va dibuixant, ens va explicant el cantó fosc i ocult de tots aquells amb els que ell viu i l'envolten. Els veu com a nens perversos, dones assassines, noies guapes i atractives, però estafadores. Molt bé, un cop s'ha curat, torna a casa. I allà coneixem els mateixos personatges. Ara són veïns, són gent quotidiana i real, però quins són els autèntics? Els mortals comuns o els que ell ha imaginat?
No, la història és curiosa.
Nena, això dona suc, eh?
Sí que dona suc, però serà que a mi el tràiler no em va entrar. Bueno, li donarem una altra oportunitat. Va, us convido que el veieu vosaltres també i valoreu.
No, jo aquesta del Nelsito...
Tu creus que sí?
Pot estar molt bé. O pot estar molt mal feta. Vale. Però atrevir-se amb aquest tema i amb aquest tipus de guió ja té mèrit, no?
Pues sí. Jo, mira, aquesta setmana em quedaria...
Indiana Jones.
Amb Indiana Jones, per suposat. En El primer dia de mi vida, del Tony Servillo amb el Pablo Genovese, em quedaria...
Te estoy llamando locamente.
Te estoy llamando locamente, sí senyor. El Vesper, també.
I què més?
I Ljuben.
I El mundo de Nelsito, no?
No. Bueno,
jo me la quedo jo.
Vale. Molt bé.
Me la guardo per mi. Molt bé, amics de Fila Zero, avui hem vingut, sí senyor, no com la setmana passada.
No, tornem a dir-ho.
I la setmana que ve tornarem a venir.
Tornarem a venir.
Però ja s'acabarà.
Sí,
perquè llavors hi ha horari d'estiu i
programació
d'estiu i nosaltres d'estiu. Tots d'estiu.
Tots d'estiu i si tot va bé, tornarem al setembre.
No. I tots de setembre.
Això mateix.
Molt bé, doncs fins la setmana que ve. A reveure. Amics de Fila Zero.
Fins la setmana que ve. Adéu.
Si m'agrada, home, ajuda'm.